Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us informa, que us apropa, que vol fer difusió de l'activitat teatral sabadellenca del teatre i les arts escèniques que tenim a la ciutat de Sabadell, amb reportatges, entrevistes, recomanacions, humor i molt més, moltes més seccions que fem amb les nostres col·laboradores i col·laboradors, amb un fantàstic equip que, com ja sabeu, està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi García, Adrià García, Marc Pont, Jan Daunis, la veu del programa Francesc Ascens, Roger Benet, Sergi Cubero i l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla, Marcel Castillejo. Programa 161. Confinament comarcal i una cartellera, ara ens ho explicarà l'Eloi quan hi fem una ullada, que es veu molt reduïda amb espectacles i activitats que programa l'Ajuntament de Sabadell, la Regidoria de Cultura, i amb algunes altres propostes molt petites, de petit format i amb poc públic, que ho tenen, entre cometes, una mica més fàcil per tirar endavant o menys difícil. Però vaja, entitats, grups de teatre, ho segueixen tenint complicat amb totes aquestes mesures i condicions que demana el Procicat. Esperem que la situació epidemiològica millori més d'hora que no pas tard i que totes aquestes propostes i projectes que ja van quedar ajornats per la temporada 2021 definitivament es puguin realitzar o engegar la 21-22. I passades les eleccions, permeteu-nos que traslladem un missatge als polítics de tots els colors, a les diputades i diputats escollits en aquests comicis que formaran part del Parlament de Catalunya i que hauran d'entendre's de formar govern i amb l'obligació de tirar endavant noves polítiques de recuperació econòmica post-Covid. Cal salvar la cultura, caldrà una inversió forta per reflotar tot aquest sector. Si l'art i l'activitat cultural es debilita, es fa forta la intolerància, l'opressió, la censura, manquen les llibertats, perdem identitat i perdem els nostres valors. I amb l'ultradreta creixent, no pot ser. Com sempre, per començar l'Amunt al Taló, un dels col·laboradors ens fa el taló de fons, avui l'Adrià García, parlant-nos de la celebració especial de Carnaval al Ciervo Teatre, adaptada en aquest cas als temps de pandèmia.
Bon vespre a tothom. Tenim una mala notícia per comunicar. Avui, el rei Carnestoltes ha mort cremat per la vella de set potes, coneguda també com la vella Quaresma. Ha sigut un regnat molt curt, però intens. Va arribar dijous a les portes del Ciervo, perquè li havien arribat veus de que l'entitat portava ja 11 mesos tancada per culpa de la Covid-19, i això no ho podia permetre a ell. Per aquest motiu, es va posar la missió de tornar a donar color a l'entitat per reviure-la. Per això, va marcar tot un seguit de consignes per cada dia i tota la gent de Sabadell havia de penjar la seva foto del dia a les xarxes socials. Van començar el divendres anant amb una sabata de cada tipus, el dissabte amb les ungles pintades de colors, el diumenge a votar amb un pentinat ben especial, el dilluns vam sortir en pijama i el dimarts amb una disfressa ben colorida. També hem de donar les gràcies a la Mary del Mastro, una sòcia activa de l'entitat que va portar les consignes per a la gent sorda muda mitjançant l'ús de la llengua dels signes, una gran iniciativa molt original. Però finalment, avui ha aparegut la vella del dimoni per cremar el nostre rei tan estimat. Ara toquen 40 dies de quaresma i dieta fins que arribem a la Setmana Santa, que durs que se'ns faran. Així doncs, només em falta dir que visca el rei Carnestoltes i visca el Carnaval del Ciervo!
Repassem a continuació els continguts del programa d'avui i farem una ullada com cada dimecres a la cartellera teatral sabadellenca amb l'Eloi García a la secció de La platea indiscreta. Entrevistarem avui a Tom Colomer, ànima de la companyia Amfiteatre i autor i director de L'Eda, una proposta, un monòleg amb l'actriu, amb la intèrpret Maria Soleil, que sola dalt de l'escenari encarna aquest personatge mitològic que entronca amb l'antiga Grècia, però que viu unes circumstàncies molt actuals, molt potents, que estan a l'ordre del dia. Parlarem també amb ella. Estrenen dijous 25 al Centre Cívic de Sant Oleguer. Conversarem amb Joan Ramon Graell, director d'Estat d'Emergència, la primera producció nacional de circ a Catalunya, que s'impulsa des de les institucions i des de l'Associació de Professionals del Circ, en el marc del Pla d'Impuls del Circ. Aquest espectacle parla del col·lapse de la societat a molts nivells, és molt interessant, i ara també a nivell sanitari. I arriba a Sabadell al Teatre Principal, diumenge 21 a les 6 de la tarda. Amb l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, seguirem coneixent quines sales de teatre alternatives, quines petites sales tenim a Barcelona, a la capital, que són unes sales que ofereixen també propostes molt interessants, i amb el Marc Pont i el Jan Daunis tindrem l'humertà del teatre i farem una mirada al nostre voltant amb humor, que bona falta fa. Ara sí, és el moment del Saltaló. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
La platea indiscreta, doncs fem un cop d'ull a la cartellera de la ciutat de Sabadell i ho fem amb l'Eloi García. Bon vespre.
Bon vespre, Marcel.
A veure, què tindrem als teatres locals aquesta setmana?
Poca cosa, però bona.
Bueno, a veure, la comentem.
A l'Alternativa Teatre, la Sala Roja, espectacle de màgia, aquest dissabte a les 7 i Màgia en Família el diumenge a les 12 del matí. Per la setmana següent, ja a finals de febrer, un altre cop màgia el diumenge i el dissabte, Creatius, un espai de mostra d'alumnes de Teatre d'Insomni.
Molt bé, aquests espectacles de màgia, si voleu recuperar l'entrevista del programa anterior, doncs el Jaume em sembla que parla amb el Mac, que se n'encarrega. Què més? Què més tenim?
El Teatre Arlequí, Paules, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12, això fins que s'acabi febrer. El Galliner, al final de febrer també, i estrenen el Muntaplats, de Harold Pinter. Això es farà a la Sala La Quartera de Can Capablanca, el 26 i el 27, i allargaran encara quatre representacions més al març. Ja es poden reservar entrades, no us quedeu sense.
Sí, a veure si podem parlar amb ells en el programa de la setmana que ve i que ens expliquin una mica de què va.
La companyia d'amfiteatre LEDA, al Centre Cívic de Sant Oleguer, també a finals d'aquest mes, el 25 al 26, a 8:45, el 27 i el 28, a 7:45. També es poden reservar entrades ja, encara hi haurà quatre representacions més al març. I sobre aquesta obra, només dir-vos que és de Tom Colomer, el mateix director que la temporada passada va dirigir Coriolà.
Parlarem també amb ells.
I a més, digues. Que es pot revisar tota l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitat, disponible a iOS i a Android.
Exacte, i trobareu l'oferta teatral i en general tota l'oferta cultural, que és més extensa, exacte. Doncs recordeu totes aquestes propostes que ens comenta l'Eloi i anirem repassant les novetats que vagin apareixent cada dimecres, com sempre. Gràcies, Eloi, bon vespre.
Apa-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
I avui parlem via telemàtica amb Tom Colomer i Maria Soleil de la companyia Amfiteatre. En Tom és l'autor-director de LEDA, un text, una peça que s'estrenarà el dijous dia 25 de febrer al Centre Cívic de Sant Oleguer i que continuarà representant-se també durant el mes de març. Una proposta que entronca amb LEDA, aquest personatge que crea que prové de la mitologia grega, que ens parla des de l'antiga Grècia, però que explicarà una història, una experiència emocionalment molt potent i sobre un tema de fons, malauradament, doncs molt actual. Es tracta d'un monòleg d'una noia de 19 anys que pren la forma d'una conversa amb el seu psicòleg i que servirà per endinsar-nos en el tema duríssim de la violació i d'una societat que es queixa, que protesta, però que potser no canvia, perquè potser encara té molt integrada, molt arrelada la violència, el masclisme, un funcionament doncs molt patriarcal i tants d'altres aspectes molt nocius. Tom Colomer i Maria Soleil, bon vespre, com esteu?
Bon vespre,
hola.
Marcel.
Molt bé, estem bé.
Doncs Tom, mira, primer de tot et volia preguntar d'on sorgeix la necessitat d'escriure un text com aquest i una mica com esculls el tema i com esculls la forma, aquesta forma de monòleg en aquest cas.
El que és la forma em sembla que venia directament donada per el tema en si mateix. I hi ha una cosa que fan molts escriptors i que a mi m'agrada molt, que és veure com parteixen d'un mite, ja sigui grec o qualsevol, un mite clàssic, perdó, clàssic o no clàssic, un mite celta, un mite, el que sigui, d'un mite, i a partir del mite aconsegueixen que el mite parli del present d'avui. I això sempre m'ha semblat molt admirable i jo humilment he intentat fer una cosa semblant amb aquest personatge de LEDA, que quan ja el coneixia, però quan vaig llegir bé la història a partir d'Ovidi, doncs em va semblar una mica escandalós que sempre s'hagi llegit com a unió de... O sigui, com que la noia decidia voluntàriament ajuntar-se amb el déu dels déus i que... Bé, em sembla que en el seu moment em va xocar una mica i vaig pensar, no pot ser que jo sigui la primera persona que veu que aquí falla alguna cosa. Però en qualsevol cas, la gent que ho ha vist no ho ha dit prou fort. No s'ha vist prou. No ho ha dit prou bé. Llavors, Llavors em semblava d'obligació, ja que ho havia vist, doncs dir-ho amb la veu ben alta i que aquest missatge arribés a tanta gent com fos possible. I la manera de fer-ho, com que ja amb la companyia estem més o menys avançats i tenim certa plataforma, doncs em semblava que certa altaveu, em semblava que fer-ho a partir d'una obra de teatre era molt adequat.
I com esculls el to? Perquè el que explicarà l'Eda entenc que no serà agradable, que no generarà bones sensacions, almenys pel públic. Llavors, com et planteges tractar-ho a l'hora d'escriure-ho i a l'hora d'assajar-ho amb la Maria?
Clar, això va ser molt delicat i a l'hora d'escollir-ho vaig acabar decidint que fos una noia tan normal com fos possible, una noia que tothom pogués identificar amb si mateix o com a mínim amb algú que coneix, que li cau a prop. Algú molt, això, molt espontani, molt, molt directe i que diu les coses pel seu nom i a la cara. Em sembla que és el prototip de noia que em sembla especialment interessant i a partir d'aquí vaig començar a treballar perquè tingués aquest to i perquè pogués dir les coses això sense pèls a la llengua.
Uh-huh. I Maria, explica'ns una mica el que dirà, què ens explicarà aquest personatge de l'Eda, què és això que ha viscut, que ha experimentat i com ho explica. Suposo que li costa, no?, el personatge expressar-se o no.
Sí. Bueno, de bones a primeres comença com una mica amb una cuirassa, ¿vale? Com que va com de superior i li costa doncs, el fet d'expressar-se. Però mica en mica es va com... Bueno, es va obrint el psicòleg i va explicant doncs, la seva experiència que ha tingut. I és com que va tenir els i baixos perquè, clar, o sigui, això de l'agressió i tot això és un tema doncs, tan fort que a vegades doncs, saps, no saps com enfrontar-ho. Llavors doncs, té com alts i baixos que et pot potser cridar i al cap de 2 segons pot estar destrossada. Mm-hmm. I ho explica doncs, així.
Això per ell a nivell interpretatiu és difícil, però a nivell dramàtic és un dels grans que és de l'obra. O sigui, el fet que no sigui un discurs continu o monòton, sinó que vagi i vingui constantment, a nivell dramàtic té molta gràcia i funciona molt bé.
Uh-huh. I per quins sentiments o per quins estats d'ànim creieu que passa? Per quines etapes passa l'Eda durant aquesta explicació, durant aquest monòleg d'una hora que és l'obra?
Aviam, jo crec que el principal és la ràbia, no?
La ràbia, però no la ràbia el fet mateix de que passin aquestes coses, que realment és horrible, sinó la ràbia davant de la incomprensió, sí. Davant de la possible, diguem...
De la indiferència.
Exacte, de la indiferència per part de tota la resta
de
la gent. Que ella sap el que li ha passat, però és molt, molt, molt normal i n'estem acostumadíssims que la resta de gent doncs, vegi això no com... I què és el que passa amb Ovidi, el que va fer Ovidi en el seu moment i el que ha fet tota la tradició occidental des de sempre, des del segle VIII o X abans de Crist, que és aquest mite, que és dir que no, que això és, que això, bueno, que no, que s'ho van fer, però que els dos volien i que, bueno, que ja està. En lloc d'insistir i incidir en el fet que hi ha una violència latent aquí darrere molt xunga.
Uh-huh. O sigui que hi ha una certa impotència, no?, podríem dir.
Bé, i què més? Tristesa, també. Uh-huh. Al veure que ningú fa res davant d'això i que tothom doncs, es queda de braços creuats i només se sent que, o sigui, sent que només ella està com lluitant davant d'això, saps? I això.
Uh-huh. I tu, Maria, què és el que més t'ha costat d'aquest personatge? Explica'ns una mica com l'has treballat, perquè, clar, imagino que depèn del que hagis fet abans, això de posar-te sola dalt de l'escenari deu haver suposat un gran repte, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, jo personalment no he fet mai teatre, i jo li vaig dir al Tom, jo no he fet mai teatre, no sé, com fer un monòleg, doncs començava en un monòleg, no sé. I ell em va dir, si poses ganes i realment creus que ho faràs, doncs ho podrem fer. I el que m'ha costat més és posar-me a la pell del personatge i intentar com transmetre el que ella sent, el que l'he de sent de veritat. Perquè, bueno, és molt difícil. O sigui, quan estàs en una obra de teatre, amb un diàleg pel mig, amb diversos personatges, doncs, potser és més fàcil, però si fas un monòleg tu sola, és que ets tu només i has de com... t'has d'enfocar realment en el personatge i t'has de posar molt a la seva pell. I això jo crec que és el que m'ha costat més, la veritat.
Uh-huh. I Maria, un... Digues, Tom.
No, que el que diu la Maria, això que el que no hagués fet mai teatre abans, això no és una decisió arbitrària tampoc, i a nivell de direcció ho vaig triar molt conscientment i volia que fos algú que no hagués fet mai teatre per jugar la vulnerabilitat i la candidesa i la debilitat, segons com, de o sigui, la seva falta d'ofici fa que tinguem exactament el que volíem per aquest personatge. I això és molt xulo i és molt fort com ha treballat molt fort, perquè realment és això, no havia fet teatre mai i és un text molt difícil i és un monòleg, el que diu és especialment complicat. Doncs és molt fort com ella ha treballat tan fort i bueno, i surt això tan bèstia, que és com de la debilitat en fa força. I és el que buscàvem, i per això vam buscar un actriu que no fos actriu.
I ara ja ho és. L'Eda, diguem que és un personatge femení, és un personatge central, és l'únic personatge que hi ha, que està sol expressant-se lliurement sobre el que sent, sobre el que ha viscut. Creieu que falten més personatges d'aquests en el panorama escènic, més presència de la dona en la cultura, no, i no només en la cultura, sinó una mica en tots els àmbits, no? Tot el que seria públic, la política també, ara que hi ha hagut eleccions, no? Precisament que hi hagi més presència per traslladar més el missatge feminista i per destruir una mica el masclisme que hi ha imperant a tot arreu. Això, com ho veieu?
No crec que sigui tant el fet que sigui un personatge femení important, sinó com parla des de la seva feminitat. A veure, o sigui, el missatge de l'obra no és tant que això no ha de passar, que ho és molt fort, sinó que com pot ser que a nivell de societat acceptem que això passi sense problema. I això suposo que també ho podria dir un home, però té molta més força quan ho diu una noia violentada en aquest sentit, no? Aleshores, sí, és evident que en el panorama general que socialment falta presència de dones, però tampoc em sembla que sigui qüestió, no sé què en pensa Maria, però tampoc em sembla que sigui qüestió de posar dones per posar dones, sinó per posar dones perquè són gent tan capaç i tan perfectament, o millors, en molts casos, que els homes. Llavors, en aquest cas, funciona millor per el fet que sigui una dona. O sigui, no hem anat a buscar un personatge femení perquè digui aquest missatge, sinó que el missatge ja l'existia, diguem, una veu femenina.
Sí, penso exactament igual. O sigui, és evident que les altres empreses, o sigui, les grans empreses i les institucions i els governs i tot, doncs majoritàriament, i per desgràcia, la majoria són homes. I més en els països en vies de desenvolupament, però jo penso que és el que ha dit el Tom. O sigui, no hem de posar dones perquè bueno, perquè facin falta, sinó perquè realment tenim les mateixes capacitats que els homes per poder o bé governar un país, o bé tirar endavant una empresa, o bé fer qualsevol cosa. Llavors, doncs, hem d'intentar doncs, arribar a aquesta equitat entre homes i dones.
I ara ho dèiem, que l'Eda és d'una contemporaneïtat aterradora, dius tothom, que és una peça terriblement actual. I recordo doncs, el cas de La Manada i tants d'altres casos, no?, que no acabaríem d'anomenar, que són una vergonya. I veig que d'aquest tema decideixes parlant a través del personatge de l'Eda, que ve de lluny, que ve d'un mite, i no sé si ho fas així perquè hi ha uns comportaments de la societat, no?, unes agressions, unes violències que hem anat cometent des de sempre, diguem-ne, des de temps antics, no?, que no hem evolucionat tant. No sé si això és el que volies una mica transmetre, no?, que potser ho hem canviat una mica, però no hem acabat de deixar, no?, totes aquestes actituds, tots aquests crims, no?, que els hem anat mantenint.
S'ha estat normalitzant al llarg de tota la història de la humanitat i de la literatura, però el pitjor... el que em sembla que és el pitjor, com a mínim el que li sembla a l'Eda que és el pitjor, no és tant que aquesta, insisteixo, que aquestes coses passin, que és terrible, sinó que ningú es rebel·li, que ningú revolti contra el fet que aquestes coses passin. O sigui, si seguim obviant aquests fets i com en el cas de La Manada, com tants altres que comentes, si seguim donant via lliure a aquesta gent, a la gent que fa aquest tipus de coses, doncs mai acabarà això. I l'única manera, li sembla a l'Eda com a mínim, és imposar-se i dir prou i frenar, no? I crec que aquesta és l'única... Crec, quan dic crec, és creiem, suposo, o com a mínim...
Creiem
jo i l'Eda, com a mínim, que l'única manera és assenyalar-ho, és dir que aquí està passant una cosa, perquè si no hi ha la nostra educació i la dels nostres pares i de tota l'occidentalitat ens ha ensenyat a obviar aquestes coses que passen des de temps antiquíssims i és molt fort com no s'assenyala. I en aquest sentit el personatge doncs té un parell o tres d'exemples molt, molt bons i que segur que convencen a qui ho vegi.
Mm-hmm. I Tom, després de Llestos, després d'emprendre la trilogia del poble, no sé quina raó em donaries de per què ara l'Eda i quin és el missatge final que creus que acaba donant a l'espectador que pugui venir-ho a veure.
Sí, realment la companyia va començar amb Llestos, que era ja era comèdia política, però era més aviat comèdia, no tan seriós. La trilogia del poble em sembla que té un missatge polític claríssim i crec que com a companyia ens hem anat situant en aquest camp polític, i tot i que últimament ens havíem centrat més en el clàssic, igualment estem preparant un Ibsen i venim de fer un Shakespeare i ens agrada molt treballar el clàssic, em sembla que per tenir una bona funció política hem de seguir parlant de les coses que vaja, de la contemporaneïtat també, no només de remetre la contemporaneïtat des del clàssic, sinó des del teatre clàssic ja escrit, diguem, sinó seguir produint obres noves. I en aquest cas l'Eda és el que deia abans, és escandalós com et gira la cara, perquè sembla que parli un personatge de fa, això, 2.000 anys o 2.500 anys, i t'adones que parla de tu i que parla de nosaltres i d'aquest món nostre que està podrit i que hem decidit formar part i callar i ens sembla bé que estigui així de podrit. I el missatge final, em preguntaves, el missatge que s'emporta l'espectador, seria molt mala gestió de màrqueting si te'l digués. Jo crec que us he de dir...
Deixeu-ho a l'aire.
No, veniu i descobriu-lo, perquè... I en cap cas es centra en la morbositat de la violació, no, gens, em sembla que està tractat amb molta cura i amb molt d'això, i sobretot és parlar de la mala lectura. Jo sí, crec que el tema protagonista de l'obra no és la violació, no és, sinó que s'aprofita de la violació per parlar de la mala lectura i de com d'incapaços som de veure segons què on és evident que hi és.
Uh-huh. I Maria, tu quina creus que serà la impressió que s'endurà el públic de l'Eda i del que explica? Creus que als espectadors els farà pensar, reflexionar, replantejar-se alguna cosa?
Sí, clarament. O sigui, jo crec que sortiran amb el cap fet un embolic... pensant i, bueno, això, o sigui, és un tema que no et deixa indiferent i molt impactant, la veritat, el text. Jo quan me'l vaig llegir per primer cop va ser uau, o sigui, la meva reacció va ser uau, que fort. I quan l'escoltes jo crec que és encara molt més fort perquè realment veus que això està passant de veritat i que malauradament segueix passant i que seguirà passant, però que indiferents no els deixaré. Perquè no és un tema que deixi indiferent. O sigui, penso que tots n'haurien de ser molt conscients.
I per últim us volia comentar, bueno, ara pel que comentàvem sembla doncs que la visió de l'espectacle hagi de ser més aviat pessimista, no? El Tom comentava això, no? Que vivim en un món on els valors, on l'ètica, potser tot s'està degradant, tot s'està podrint, no? Què us plantegeu fer com a societat? Què ens plantegem fer, perquè tots en formem part, no? Per canviar aquesta societat, per canviar tot això, perquè s'eliminin totes aquestes violències, tots aquests masclismes, no? I es pugui canviar de veritat. Què hem de fer? Hem de combatre? Hem d'afrontar-ho d'alguna manera? Com...
Suposo que tots tenim les nostres eines i a nivell individual i subjectiu tothom pot fer accions a nivell social dia a dia que canviïn l'estat de les coses i en aquest cas el monòleg en dona uns quants exemples i crec que t'ensenya a veure, no només a veure que aquestes coses passen, sinó que a veure que aquestes coses passen a prop i a veure que tots som, això que deia, que tots en formem part d'això i tots permetem que estigui passant això. Nosaltres, dic subjectivament, tots tenim les nostres eines i em sembla que la nostra és, també a nivell, diguem, de companyia, és fer coses com l'Eda i com a mínim denunciar-ho. I posar-li de manifest, deixar molt clar que això està passant.
Doncs, radioients, anoteu-vos el següent, l'Eda, un text de Tom Colomer, interpretat per Maria Soleil, al Centre Cívic de Sant Oleguer. Es poden reservar les entrades a través de l'Instagram de la companyia Amfiteatre. Dies de funció, 25 i 26 de febrer, i també 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de març, sempre a 8:45 del vespre, si no m'equivoco. I ara que tenim la cultura oberta, doncs aneu-hi de seguida. I moltes gràcies, Tom, moltes gràcies, Maria, i molta merda per l'estrena del 25.
Moltes gràcies. Merci. A vosaltres.
Gràcies, bon vespre. També volem conversar avui a l'Amunt al Taló amb Joan Ramon Graell, el director de l'espectacle Estat d'Emergència, que aquest proper diumenge, dia 21 de febrer, arriba al Teatre Principal de la nostra ciutat a les 6 de la tarda. Estat d'Emergència és un espectacle que, encara que sembli increïble, va començar a ser ideat abans d'aquesta situació de pandèmia i que ja aviat farà un any que l'estem vivint, aquesta situació. Ara en parlarem. És un muntatge que s'ha pogut tirar endavant gràcies al Pla d'Impuls del Circ i, de fet, és la primera producció nacional de circ a Catalunya, ja que al darrere hi tenim doncs, el Departament de Cultura de la Generalitat i també el Festival Grec de Barcelona. Un espectacle que, per posar-vos en situació una mica, es va estrenar a l'estiu, el juliol, al Mercat de les Flors, i que ara aquesta temporada fa gira per tot Catalunya. Vilanova, Olot, Vic, Figueres, Girona, Lleida, Sant Cugat, Manresa i també passa per Sabadell. Saludem via telefònica a Joan Ramon Graell. Bon vespre, com anem?
Hola, bon vespre.
Imagino que haver creat, desenvolupat i estrenat aquest muntatge enmig d'una pandèmia com la que estem vivint no deu haver estat gens fàcil i no sé si heu patit molt aquests canvis de plans constants, moments d'incertesa i em sembla que de fet vau haver de fer assajos telemàtics durant l'època de tancament total durant la primera onada, no?
Sí, sí, fer un espectacle de circ sempre és complicat perquè sempre hi ha coses que es compliquen perquè el circ és l'art del risc i llavors quan prens riscos sempre tens alguns problemes, però en aquesta vegada ha estat exponencialment més gran. Nosaltres ens presentem per fer la producció nacional i triem un nom potser una mica premonitori.
I tant.
I, de fet, a la primera setmana d'assajos declaren confinament. I llavors, que nosaltres una cosa no tindrem el recir, però tossuts ho som, doncs vam continuar la creació via telemàtica. Per tant, hi ha escenes de l'espectacle que podrem veure aquest diumenge que s'han pensat exclusivament a través de videotrucades, com hem fet tots de treballar d'aquesta manera.
I tant. Estat d'Emergència és un projecte important, és la primera producció nacional de circ i així com altres arts suposo que han tingut molt suport de les institucions, no? Potser més inversions, més suport logístic, el circ sempre ha estat una mica més oblidat o potser no se l'havia tingut tant en compte des de l'administració. I ara amb aquest pla d'impuls del circ, això d'alguna manera no sé si queda revertit, no sé com ho valoreu des del sector i si encara creieu que queda molta feina per fer.
Sí, sempre queda feina per fer. És un dèficit, podríem dir, històric, no? Quan acaba, o sigui, nosaltres, abans de la dictadura, hi havia un circ estable i més d'un circ estable a Barcelona, però després de la dictadura recuperem el teatre, després la dansa, però el circ fins ara mateix no hem començat a treure plans d'ajut, plans integrals, plans d'impuls. El que ha passat és que no hem tingut gaire sort. El primer pla integral de circ es va treure el 2008, just quan comença la crisi econòmica, llavors no es va poder portar a terme com s'havia de portar i ara mateix fem un pla d'impuls i ve una pandèmia mundial.
I veurem què passa, no?
Sí que ens haurem de prendre una mica més seriosament i que, o sigui, el que creiem és que les regles del joc han de quedar clares. Creiem que les polítiques culturals, la política cultural principal ara mateix és la inèrcia i que ha de canviar. El que hem de fer és decidir quin tipus de cultura hem de recolzar i llavors, a través d'aquests principis, el circ estarà segur més recolzat que no ara mateix.
Explica'ns una mica, Joan Ramon, com després del naixement d'aquest pla d'impuls vau començar a desenvolupar aquesta primera proposta, aquest estat d'emergència, d'on va sorgir?
Un estat d'emergència vol ser una reflexió d'una generació entre 20 i 30 anys que es troben en un món en ple col·lapse. I abans que hi hagués la pandèmia es pensava en un col·lapse habitacional, en un col·lapse relacional, en un col·lapse econòmic. I llavors hi hem sumat la pandèmia, però sí que...
Un altre col·lapse més, no?
Sí, sí que sí, veiem les programacions dels teatres i veiem tot el que ens arriba, el que no és digital, doncs no compta amb molta presència aquesta generació que s'ha trobat amb ja no una generació TAP, sinó tres o quatre sobre d'ell, no?
I què hi veurem exactament, estat d'emergència, i a partir de quins recursos o de quines tècniques pròpies del circ o no se'ns explica tot plegat? Com se'ns explica?
Doncs és un espectacle de circ amb molta acrobàcia i en disciplines que es veuen molt poc, com per exemple la slackline, que és com un funambulisme però que rebota i pot fer acrobàcies sobre d'aquest fil, d'aquesta cinta. Hi ha màstil, hi ha mans a mans, hi ha molta acrobàcia, però el més important no és l'acrobàcia. I el més important no és el que veiem, sinó el que sentim. Vol ser un espectacle que acompanya, que ens acompanya en uns sentiments que tenim ara mateix amb la pandèmia. No sé si es passa a vosaltres, però a mi i a molta gent al meu voltant, no només hi ha les onades del virus, sinó que hi ha unes onades anímiques, no? Hem viscut coses dures i anem pujant d'ànims, anem baixant, i això s'ha reflectit en l'espectacle i volem això, acompanyar el públic que ens ve a veure.
És molt interessant, ho comentaves tu, Joan Ramon, que ha estat d'emergència, proposa retratar o deixar al descobert una societat, un món, que està en una situació de crisi total, no? Però motivada per moltes coses, aquesta crisi, per molts factors, no? Per una banda, ho comentàvem, la vessant econòmica, crisis econòmiques, no? Pobresa energètica, atur, després la vessant de l'habitatge, la vessant potser també heteropatriarcal, no? Tot el tema d'entorn de la dona i del sexe i del gènere, la vessant política també, l'auge de l'ultradreta, la vessant climàtica també, no? Desaparició d'espècies, crisi ecològica, contaminació, llavors hi ha crisi generalitzada, no? I a tot això se suma, que ho deies tu, la vessant sanitària, un virus que afecta a nivell global també tota la població, i la sensació una mica, almenys la que tinc jo, és que malvivim en tots els sentits, no? I que no sortim del pou mai. Llavors, com és que heu optat per aquest tema tractat? Trobo que és molt important fer-ho i d'altra banda, com l'heu treballat? O quin missatge final voleu que quedi plasmat en l'espectacle?
Més que res, surt d'una voluntat de treballar amb aquests joves. Això és el primer impuls, i llavors de veure la realitat d'aquests joves.
Yeah.
La realitat d'aquests joves que estan pagant uns plats que no han trencat ells. I tot el que has explicat és cert, totes aquestes col·lapses que has explicat els vivim. Llavors, com ho hem fet? Doncs exprimint les experiències d'aquest grup de 7 joves. Els hem demanat que escriguin una carta a algú que pateix un col·lapse, i a través d'aquestes cartes, i a través d'exercicis, i a través de moltes converses, perquè és un espectacle molt conversat, sobretot perquè molt de l'assaig ha estat en videotrucada, per tant,
yeah,
com a mínim ha estat pensat. Això segur que ho tenim.
Imagino que l'estat d'emergència també, i ho mig deies tu abans, és també un estat d'emergència psicològic, personal, de cadascú, davant de tota aquesta crisi global i constant, no?
Sí, és un espectacle que s'ha fet amb la pressió de que no sabíem si el dia següent el faríem o no. Sí, els festivals, les programacions han estat en dubte constantment, i de fet moltes han caigut. I nosaltres no estàvem fora d'això. Estàvem assajant, però cada dia no sabíem si algú seria contacte o si podríem continuar endavant, si no. I aquesta pressió també es veu i fins a un punt és bonica.
Creieu que dins d'aquesta crisi mundial l'àmbit de l'art i de la cultura també està en crisi, que no es valora prou, que ara s'ha vist molt recentment, no? Que d'alguna manera, i d'alguna manera s'haurà de reflotar la cultura també, perquè és necessària.
Sí, sí, sí. Sí, i alhora, per mi la cultura sempre ha de ser un exemple. Històricament, són molt pocs moments on la cultura ha tingut un benestar com per viure tranquil·lament. La majoria de la història, els artistes han estat gent que s'han espavilat. I llavors jo el que crec és que, igual que en el segle XX, el pensament filosòfic es va traslladar a posar en dubte de totes les formes artístiques, doncs aquest segle XXI no ens farà cap més remei que alteri també la gestió de la cultura. Com es reparteix la cultura? Diem que el món és desigual, o la cultura també és desigual. Diem que el món no és paritari, però la cultura ara mateix tampoc és paritària.
Yeah.
Diem que el món és poc sostenible, la cultura ara mateix tampoc és sostenible. Per tant, més enllà del suport que puguem tenir, també hem de treballar molt dins nostre, dins del món cultural, jo crec.
I explica'ns una mica qui forma part d'aquest equip d'artistes de circ d'estat d'emergència, d'on venen ells i elles, què porta cadascú, i com us heu organitzat entre vosaltres, quin sistema de treball heu tingut, tenint en compte això, que hi ha hagut una part del procés que ha hagut de ser telemàtic.
Sí, doncs podríem dir que és una de les primeres vegades on es fa un espectacle de mitjà gran format on els artistes surten tots a l'escola Rogelio River, que és l'escola de Barcelona. I llavors hem pogut assajar en un lloc que semblarà proper, que és Calestruc.
I tant, sí, sí.
Que ha estat el cap de mesura de la producció nacional, que és qui ens ha acompanyat tota l'estona, ens ha deixat assajar, ens ha aconsellat, ha deixat algun material. I aquí, amb alguns altres centres de creació, hem acabat fent això i podent estrenar al Grec.
Molt bé.
I les maneres, doncs, ho hem fet com hem pogut, però amb moltes ganes, perquè era una generació que realment no podíem parar de crear perquè cap d'ells tenia estalvis. I tampoc podien anar a fer de cambrer, no podien anar a fer res, per tant, ben bé ho hem fet també. O sigui, aquest espectacle és més que mai una necessitat, també.
Ja.
Yeah. És llàstima perquè són acròbates del nivell, però alhora ho hem fet, per tant estem molt contents i esperem compartir-ho aquest diumenge amb tots.
Finalment et volia preguntar, Joan, la pregunta és compromesa, però què té el circ, què pot aportar a nivell visual, a nivell narratiu, a tots els nivells, que no aportin altres disciplines? És a dir, en què consisteix aquesta màgia del circ, d'explicar-nos les coses d'una manera tan diferent, tan especial, d'altres arts, no?
Home, primer de tot, que les altres arts poden estar dins del circ. Però, a part d'això, és l'art de la veritat i l'art de l'instint. La veritat perquè tu no fas veure que fas un mortal, tu el fas. I l'instint perquè el públic sap que et pot fer mal. No fas veure que et pot fer mal. Per tant, és una realitat i una veritat a la qual hem fugit aquests mesos i hem estat tots darrere de pantalles. I ara, quan ens tornem a agrupar, el circ el que dona és això. És un instant precís de veritat i de present. Que cap altre art pot fer-ho. I les altres arts es poden equivocar, però no prenen tant de risc com el circ.
Doncs, Joan Ramon Graell, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Sabadell, per parlar-nos d'aquesta proposta que arriba al Teatre Principal aquest diumenge 21 a la tarda, estat d'emergència, i encara queden algunes entrades, així que no us ho perdeu. Moltes gràcies, Joan Ramon, i bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Teatre de Franc.
I ara és el moment de saludar via telefònica la nostra experta de la cartellera barcelonina i bona coneixedora de l'oferta teatral, l'Elvira Franc, que avui ens continuarà explicant algunes sales de teatre alternatiu, sales petites de la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. Doncs sí, com que no podem anar encara a Teatre Barcelona, doncs anem continuant amb aquesta passejada en els petits teatres barcelonins.
I tant.
Per acabar el cicle dels 10 teatres agrupats amb l'EMA o en el Teatre Batega, avui ens falta anomenar dos. Dels altres setmanes he anat anomenant els altres. Avui, per completar-ho, els parlaré de dues sales. Comencem per l'Antic Teatre. Uh-huh. Aquest espai escènic es troba al barri de Sant Pere, a quatre passes del Palau de la Música, diguem-ne, amb un aforament de 80 a 120 espectadors, depenent del que s'hi presenti, perquè és una sala polivalent. Té un jardí, un bar, una terrassa, i ofereix espectacles independents de companyies innovadores. En els seus 17 anys d'història, ha sigut una de les plataformes i suport de la creació escènica més importants de tot Catalunya. A part de moltíssims premis, l'any 2019 va ser reconeguda com la millor sala de Barcelona dels Premis de la Crítica. L'Antic Teatre defensa el concepte d'artistes i cultura independent. Tres paraules defineixen aquest teatre: independència, sostenibilitat i resistència. Independència, perquè va sortir d'una iniciativa ciutadana i d'un col·lectiu d'artistes que tenen plena llibertat de creació amb tot el que presenten. Sostenible, pel seu model de gestió, corresponsable amb els directors, els treballadors, els artistes i els col·laboradors. I resistència, i aquesta és molt important, perquè actualment té greus problemes de desaparèixer a causa de l'especulació immobiliària. Vaja. Ens fa por que passi igual com va passar en el Capitol, Club Capitol, sí, de les Rambles, que sí, sí, fa cosa d'un any que el van haver de tancar justament pel mateix, per assumptes d'especulació immobiliària.
Sí, és una vergonya, això.
Sí, molt, fa molt greu tot això, eh? Personalment penso que els espectadors hem de col·laborar perquè aquest emblemàtic teatre no desaparegui. Hem de mirar que aquesta especulació de fer-hi pisos perquè són en bons llocs i que poden, doncs, treure molts diners, no passi, que no passi tant.
Aquest, com aquest i tants d'altres, eh? Vull dir que segurament en trobaríem molts més d'exemples d'espais que es volen destinar, no?, a altres usos i deixar de ser teatres, quan el que fa falta és recuperar-los, aquests edificis.
I tant que sí, sí, i tant. I penso que els espectadors podem fer molt anant-hi i mirant de que la cosa no pari, no? Continuem, i per acabar aquest grup, diguéssim, de 10 espectacles, ara parlarem del Teatre de la Gleva. Amb una capacitat d'uns 70 espectadors, aquest teatre està ubicat al Sant Gervasi, molt a prop de la plaça Molina. És un edifici de principis del segle XX, utilitzat prèviament com un estudi de fotografia i de plató de televisió. Abans, originàriament, va acollir les carboneres dels veïns de l'entorn. Aquest teatre és un espai perquè els artistes i grans, petits, joves i grans, consolidats o no, puguin anar-hi a crear i mostrar aquell espectacle que fa temps que els ronda pel cap i que no han tingut l'oportunitat de fer ni presentar. El Teatre de la Gleva va néixer l'any 2003 i, segons diuen tots els seus responsables, van iniciar aquesta aventura amb l'intent de donar nova vida a la gent del barri, perquè també els agraden les arts, els volen compartir i perquè volen oferir un punt de trobada per fer-hi i veure bons espectacles. Crec també, en aquest cas, que només ens falta anar-hi i comprovar aquest bon ambient que s'intueix. Vull recordar el nom de les 10 sales d'aquesta agrupació que es diu On el Teatre Batega.
I tant.
Que són el Teatre Acadèmia, la Sala Fènix, l'Àtrium, la Bada Badoc, la Freihat, el Baldà, el Tan Tarantana, el Versus Glòria i les que avui us he anomenat, l'Antic Teatre i el Teatre de la Greva. Tots junts, ja he dit en altres ocasions, han creat un abonament unificat per poder assistir a 10 representacions descanviables a qualsevol de les sales d'aquesta agrupació durant tota la temporada. També recordar la convocatòria de propostes teatrals inèdites o espectacles seleccionats estrenats amb un màxim de 5 representacions, només que es poguessin, o sigui, que hagin, només s'hagin representat 5 vegades, i que tenen el compromís aquestes sales que seran projectades i que seran seleccionades 6 obres i que seran representades en la seva sala. Una molt bona idea, unificar aquestes 10 petites sales teatrals on segur que, com diuen ells, us trobareu amb un univers d'emocions. Però, tal com he dit, ja quasi hi ha una quarantena de sales petites a Barcelona. Si tenim temps i anirem parlant, perquè, per exemple, hi ha 3 sales petites grans, diria jo, la sala Beckett, amb 2 sales, l'escenari Brossa, també amb 2 sales, i la Biblioteca de Catalunya. Però també hi ha altres sales, com la Sala Gaudí, amb 2 sales, l'Almeria Teatre, que hi fan molt bones produccions també, l'Aquitània, i bé, un reguitzell de teatres que els anirem comentant si tenim temps.
I tant, i tant. De fet, el que proporciona que hi hagi tota aquesta sèrie de teatres petitons i que hi hagi aquesta tal quantitat de teatres és que queden repartits per tot el... Bueno, en aquest cas, per tota la ciutat de Barcelona, no? Vull dir que també permet que cada barri i cada sector doncs, tingui el seu teatret i tingui les seves propostes, que això està molt
bé. Les seves propostes, que llavors hi podem anar als de fora de Barcelona i que la gent de Barcelona, pel que veig jo, es mou molt, pels diferents aquests teatres de barris que dius tu. A vegades vaig veient la mateixa gent, o gent que ens agrada molt el teatre, que ens anem trobant, i tant ens podem trobar amb un teatre nacional, per dir-ho, o amb un Romea, i després anar-te'n, jo què sé, a l'Almeria Teatre, per exemple, i trobar-te-hi també, saps? Això és bonic, perquè no tan sols està fora de Barcelona, també gent de... Jo m'he trobat amb gent de Sabadell, amb aquests teatres, i fa molta il·lusió, perquè penses, això és viu, la cultura és viva.
Doncs esperem que hi puguem anar aviat, en aquestes petites sales de teatre, a gaudir d'aquests muntatges que s'hi programen i poder-ho comentar després aquí al programa amb tu, Elvira.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies i bon vespre.
A vosaltres, adéu-siau.
Estic darrere seu, senyora.
Joder.
Pot apartar-se un momentet?
Passo.
Ui, perdó. Jan, he trepitjat un gos nova. Li he dit, senyora, apartis.
Passo.
Jan, vine, puja aquí dalt.
Senyora, el gos, tira cap allà.
És aquella, senyora, una cabrona. Puja aquí dalt.
Pujo. Ajuda, Marc.
Espera, vine sobre el patrol.
Ajuda'm. Senyora, apartis, per favor.
Però per què t'agafa el peu? Puja.
Vale, ja està. Vale. Sí.
Comences tu? Tens el paper?
Sí.
També.
Ciutadans i ciutadanes de Sabadell!
Tenim un comunicat
oficial!
Oficial nostre!
Sí, és totalment nostre, no és gaire oficial, de fet.
És oficial per nosaltres.
Per nosaltres i per tu també, si vols, gràcies.
Bueno, senyores i senyors de Sabadell, Barberà, Cornellà i Campoamor, que escoltin Ràdio Sabadell.
Sí, estem aquí per reivindicar que no hi ha suficient teatre com per fer un bon programa d'humertà del teatre.
No hi ha prou teatre, ni ens criden tampoc gaire.
No ens criden gens, de fet.
Així que aquesta temporada que comencem, la comencem amb força.
Amb força!
L'humertà del teatre.
Amb Marc Bon i John Downey.
Què vol dir aquesta paraula? Humertà.
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 La llei del silenci.
Aquest diu aquí es queda aquí i ja està.
Senyors, com us hem trobat a faltar?
Jo també us he trobat a faltar.
Jo sóc en Marc Bon.
I jo sóc en Jan Downis.
I tornem a ser aquí per tercera vegada, tot i que potser ha sigut una mica fora aquesta segona temporada.
Perdona, tercera temporada, no vegada. Perquè, hem fet pocs episodis, però tampoc...
Hem fet més de tres,
cabron.
Hem fet més de tres.
Molt bé, doncs vinga, torna a començar.
Torna a començar. Tornem a ser aquí en la tercera temporada.
Ostres, tu, tercera ja, que fort, que ràpid passa el temps. I quants pocs episodis per tantes temporades.
Bé, això és l'humertà del silenci del teatre amb el silenci per l'humertà.
Sempre, bueno, recordar, no? Per si no us en recordàveu, com que passa tant temps entre episodi i episodi, doncs humertà, la llei del silenci, per tant, doncs tot el que es diu aquí
Es queda aquí.
Es queda aquí. Per tant, vinga, obrim línies, obrim portes, obrim de tot, finestres.
Bueno, tanquem les que encara fa una mica de fred, Jan, i sí, no, són pocs a l'estudi. Escolta'm, Omerta del teatre, parlem de teatre, un teatre bastant colpejat, entre altres coses, per decisions de polítics i, sobretot, arrel de la pandèmia que estem vivint.
Quina merda, quan...
Sí, és una merda, perquè
a més és com que a més ens van donant com carmelets, ara us dono una mica, ara la poteta, ara us la trec, dins, ara el públic no pot venir a veure.
Aquell ens alimentem de mullet. Hòstia,
tio, no sé, jo sóc més de... A mi em dius, o sí o no.
No.
O blanc o negre, però grisos.
Ho volem mastegat, eh? Volem el pa Bimbo sense crosta.
Ja, prou, collons, cago en Déu.
Som persones senzilles. A veure...
Bueno, és això, no? Que hi ha poc teatre, però, bueno, n'hi ha poquet. Per tant, anem a comentar el poquet.
Exacte.
No? Perquè almenys... Exacte. Bueno, a veure,
i una mica les traves...
Si ens han trucat per fer aquesta secció, doncs almenys portar-los hi alguna cosa, no? Sí, com a mínim.
Com mínim compromís.
Doncs vinga, comencem. Marc, què tenim? Primer punt del dia, Teatre Sant Vicenç.
Què tenim? Això és depriment i tot.
No és depriment, això és el més positiu que tenim avui, va.
Sí,
amb energia.
És bastant poquet. Bé, el Teatre Sant Vicenç torna amb assajos.
Oh!
Notícia bomba.
Tornem a tenir assajos.
Notícia bomba.
Impressionant.
Ja t'explicaré com acaba tot això, eh? Ja t'explicaré.
Per què? Què passa? Què passa?
Bueno, perquè amb un... ara tanquem, ara tornem, ara tercera onada, ja no sé ni si anem per la 15.
No,
saps
què va passar? Mentre puguem anar assajant...
Saps què va passar?
Tens anècdota?
Tinc una anècdota.
Tens una anècdota?
Tinc una anècdota.
Hòstia, anècdota.
Això sobrava molt.
Sí, això sobrava. No passa res, mira, com que estem aquí parlant, no passa res, tu. Anècdota del Marc Pont. Vinga, va,
una anècdota molt ràpid. Jo estic fent actualment, estic assajant una obra que teòricament s'ha d'estrenar al març. Això ja està per veure.
Perdó, podem tenir el nom de l'obra?
La obra és un cicle teatral d'un autor en concret. Això ho porta el Marcel Castillejo.
Marcel, una abraçada des d'aquí.
És
guapo.
Abraçada, Marcel. És de Ionesco i es diu El Camaleó i el Pastor.
I es farà el Camaleó i el què?
I el Pastor.
Ah, és un pastor que pastura camaleons.
Que abraça un camaleó. Ja ho veureu. És una tràgica,
molt bé.
És meravellosa.
És d'aquelles que has d'anar una mica
perfumat
abans d'entrar?
Sí.
I m'has entès, no? Dic, perquè, clar, un pastor que abraça un camaleó, no sé... És una...
Ah, perfum, sí, t'he entès, sí, olor gespa, eh?
Olor gespa, no?
Sí.
Bueno, no passa res.
Bé, anava per l'anècdota.
Sí, perdona, sí, l'anècdota.
No, ens va passar que per culpa del Covid i tot plegat, bueno, vam dir, escolta'm, com no podem quedar, uns estàvem confinats, no sé què, no sé quantos, sí. Vam dir, escolta'm,
t'escolto.
Fem una reunió telemàtica per Zoom
i
decidim merda, quan podem quedar o com ho fem i tot això. Bueno, ens truca el Marcel, mira, nois, he estat pensant, què us sembla, no crec que puguem seguir amb els assajos i tot plegat. Bueno, ja, si un cas, ho deixem per la temporada que ve, no sé què. Just quan pengem la trucada, rep una trucada del que porta, diguéssim, l'àrea artística d'això, que al final tornem a obrir assajos. És a dir,
veient que
ens fan els assajos... estàvem fent la reunió de despedida i al cap de 5 minuts ens truca i ens diu que som-hi, que vinga, va.
Molt bé, molt bé.
Veus això, les mulletes, eh?
Bueno, això és una mica com els guions d'aquests programes així que fan a Telecinco, no? Allò de la Isla de les Tentaciones i aquestes merdes, no? Que bueno, doncs pronostiquen un final, allò, tothom ja es va fent la idea que el seu preferit se'n va i després, bumba!
Bueno,
es queda!
Això de la Isla de les Tentaciones...
És el mateix. Jo crec que ens han copiat el guió nosaltres.
Totalment. Jo em pensava que el Golfo de Cádiz era un port exportador d'un dels principals d'Espanya.
Jo també.
I resulta que està a la Isla de les Tentaciones,
sí,
el Golfo de Cádiz.
Sí, està per allà repartint una mica de golfades.
Bueno, escolta'm, Jan, va, prou d'anècdotes, prou de tot.
Seguim.
Explica'ns el Teatre del Sol. Què està fent en aquest moment?
El Teatre del Sol està fent concerts íntims, Marc.
Concerts
però íntims? Però íntims. És a dir, si tu vas als seus programes demà, posen concerts íntims.
Amb
no
una,
concerts,
amb,
concerts
amb una,
íntims.
Amb una taula,
íntims.
Amb un puro... Així, tipus
més jazz. Íntims, Marc. És que
més
jo,
íntims encara?
Però jo no hi he anat. Un dia podríem anar, passa que crec que és tan íntim que potser et fan a tu el concert, saps? Entres tu sol amb una mascareta, un
tapet
d'èpic, i no sé, és que posa íntim.
Si me'l fessin a mi, caldria mascareta realment.
Què vol dir íntim,
Marc?
És a dir, un concert íntim.
Un concert íntim suposo que, no sé, és un dedicat. Deu ser Meryl Streep amb un Happy Birthday, no? No, Meryl Streep no, la... com es diu aquella? El Happy Birthday to You.
T'estàs liant.
Com es diu aquella?
No sé com es diu aquella actriu.
Cony, la que es vestia amb una gota de Chanel. El Rissus, que volava la faldilla.
Una faldilla que volava, però Marc, però tu què t'has pres?
No, un moment, la gent segur que ho sap, ja n'ets un analfabeta, i jo no me'n recordo com es diu, tio. No,
però si ets tu que no
saps... La Marilyn Monroe, tio.
Aquesta, si t'estava dient.
Sí,
collons,
no,
la
Marilyn
Monroe t'estava dient jo.
El Teatre del Sol,
que m'he dit. Aquest no és el que es menja pollets, el Marilyn Manson? No,
hòstia. Perdó. Bé, concerts íntims al Teatre del Sol. Jan, què passa amb el Ciervo o la Faràndula?
Bueno, aquí tenim la mala notícia. Doncs que tenim temporades tancades, que no sabem cap on van. No, no ploris, Marc.
Ja, és que...
No ploris, tio.
Hem intentat fer-ho bé. El Teatre de Sant Vicenç torna els assajos, fa concerts al Teatre del Sol.
Íntims, concerts íntims.
Íntims, recorda. Concerts al Teatre del Sol, perquè tothom sap que en un teatre és un lloc per fer concerts.
Totalment.
Però la Faràndula i el Ciervo... No han fet quinto de Nadal?
No, no.
El Ciervo, perquè la Faràndula...
El Ciervo no va fer quinto, això va ser... Això va ser un
cop, va ser molt trist, va ser un cop. De fet, la temporada passada, no l'anterior, crec recordar, em vam parlar del quinto. Era
sí, sí, i tant. I era força graciós, tot i que aquesta, mira, ens hem quedat sense això, sense l'altre.
Sí.
Bueno, pèrdues.
Pèrdues.
Però... Tot i que, com que aquests grans teatres es veuen una mica doncs, que no tenim xitxa, doncs ens hem hagut de moure i cercar altres obres de teatre que s'estan fent a Sabadell.
Això
anem directe cap a l'alternativa.
Exacte, recordem que, a veure, tenim quatre teatres d'una importància relativa a Sabadell, però per
m'agrada suposat... que diguis relativa, és una importància relativa, real.
Clar,
perquè dins en el Sabadell, sentit de... Veure, Sabadell,
potser per aforament o pel que sigui,
Sabadell,
però hi ha sales molt interessants on hi ha projectes teatrals.
Correcte.
Interessantíssims.
Oh, bueno, tot és interessantíssim aquí.
No, és en quant a teatres?
No, que és bonic, Marc.
Escolta'm, alternativa teatre.
T'estic recolzant.
Què hi passa? Qui hi ha allà?
A l'alternativa és aquell teatre on hi ha sofàs i, per tant, doncs, et pots adormir allà.
És alternatiu. És com la CUP, aquell teatre.
Ah, per això es diu alternativa.
Clar.
Però, total, doncs que allà hi ha hagut una companyia nova emergent de tres joves molt guapos, que crec que un d'ells sóc jo. Oh,
Jan, com
no,
hem arribat?
No, és broma, va, vinga, va, ràpid. Doncs això, doncs que es diu Golem. Golem.
Què és Golem?
Ai, Marc, doncs mira, pots anar a l'Instagram de Golem i allà ho veuràs tot, capullo.
Golem, i a part d'això, hi ha alguna altra
Golem, doncs això, han fet durant els caps de setmana del 31 i... del 30 i 31 de gener i el 6 i 7 de febrer es va dur a terme tres sessions cada dia d'una obra de microteatre que han presentat els meus companys.
Microteatre?
Sí, senyor, teatre petitó.
Gràcies, Jan, és el teatre de microones. Et posen allà
i
hi ha una plataforma, vas girant
una mica de voltes. Feta. Ara, puja una mica la temperatura. L'obra es diu Zugzwan i la veritat és que ha estat bastant ben acollida.
Zugzwan és interessantíssima obra que parla dels camps de concentració, perquè Zugzwan no pot tenir una...
No. Hòstia puta, bon compte has passat. No, Zugzwan és una jugada d'escacs. D'acord?
Ah.
És una jugada d'escacs, doncs això, que té a veure amb el contingut de l'obra. No
molt
puc desvelar res més perquè aquesta obra es tornarà a fer i per tant... Doncs,
trobo molt interessant que una companyia així, sí, havent-hi Gambito de Dama a Netflix, tingui una altra jugada paral·lela en un teatre alternatiu
sempre,
de Sabadell.
Home, és que tu ho has dit. A Sabadell hi ha teatre relativament important i per tant, com que som relativament importants, hem d'estar a l'altura.
Perfecte. I a part d'això, l'alternativa teatre, en les pròximes dates, ho podreu veure també a l'Instagram, s'estrena una obra que es diu L'Era.
T'estàs liant, Marc. Bueno, és que t'he de frenar perquè
quan
tu te'n vales, te'n vas.
Frena'm, Jan, frena'm.
No,
vaig embalat, quan fa que no ho fem? Digue'm.
No, fa molt temps, però vas com un tren, vas com l'AVE, tio. Va. Frena, collons.
Sóc així.
Total, bueno, ara hem parlat d'això, no? De l'alternativa, tal, no sé què. Ara hem de canviar de teatre, tu et quedaves a l'alternativa, els sofàs són còmodes, però espavila, saps?
Ah, no ho fan a l'alternativa, això?
No!
Ah, pensava que era allà.
No t'enteres de res.
Era el lloc on tot passa.
Total, ens anem dels sofàs, tio, desperta't, lleva't. I ens anem a... Centre Cívic de Sant Oleguer, tio.
Ah, aquest era.
Aquest cal. Home, també hem de donar importància relativa, sempre relativa, als...
No, al Centre Cívic.
El Centre Cívic de Sant Oleguer farà L'Eda, una obra de la companyia Amfiteatre dirigida i escrita també, a més, pel senyor Tom Colomer.
Tom Colomer, no el de Vitals, diguéssim que és el... Hi ha Colomers per tot arreu, i a Plaça
sempre.
Catalunya sempre li pots tirar amb...
Estires pas i no...
No
m'estiu.
No, perquè veiem a més.
I ara per què parlem de Colomers?
No ho sé, ja en feia molt temps que no veiem. Senyores i senyors, això és Humertà del Teatre. Jo sóc en Marc Pont.
I jo sóc en Jan Downey.
I ens veiem ben aviat quan passi el segon problema de cometa Halley.
Sí, d'aquí potser 3 anys, 4.
No, bueno, 76. Passa cada 76 anys.
Hi ha els 76 collons.
Sí, bueno, se'ns farà ràpid. No passa res.
Hem de venir fort, eh?
Som-hi. Moltes gràcies i molt bon dia.
Acabem l'Amunt al Taló d'avui. Ens veiem dimecres, com sempre, de 9 a 10 del vespre i a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Recordeu, sobretot, que podeu reescoltar tots els programes a Spotify i només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador. Seguiu-nos també a les xarxes, Instagram i Facebook. Seguim dimecres vinent amb més continguts parlant del teatre de la ciutat de Sabadell. Bona nit, fins aviat.
Amunt al Taló.